Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. 12 del mediodía, ya casi 26 minutos. De nuevo estamos con todos ustedes con la edición local de Hoy por Hoy y agradecemos que nos sigan, que confíen en Radio Alcoy para estar informados. Y vamos a comenzar Hoy por Hoy Alcoy este tramo de entrevistas que dedicamos a asuntos de la actualidad con Paco Pascual, el exmédico del GARA, que viene acompañado de la responsable de prensa del GARA, Mireia Pascual, colaboradora, por cierto, de Radio Alcoy. Vienen a informarnos, a aportarnos los primeros detalles de ese estudio realizado a escolares, estudiantes de primaria y secundaria de la ciudad sobre sus adicciones. Interesantes estos primeros datos que van a ofrecernos y que van a plantearse de manera global en la jornada convocada para el próximo sábado con motivo del síndrome alcohólico fetal. Tendrá lugar el próximo sábado. Más detalles en unos instantes en la entrevista que van a poder ustedes escuchar aquí en Radio Alcoy. Ya en la segunda hora y tras el informativo comarcal tendremos al presidente de ACETEX, a José Vicente Ponzoda, en esta semana que culmina. Mañana se celebra la feria Home Textiles Premium desde Madrid, donde también va a estar Radio Alcoy. La iniciábamos, recuerden, con la visita el lunes del presidente de Ateval, León Grau. Expresaba su malestar, el malestar de la patronal, por las medidas impuestas en su día para controlar la legionela y que de la cual se vieron pues afectados los empresarios de la ciudad. Bueno, sobre este asunto vamos a conversar con los políticos del Ayuntamiento de Alcoy a partir de la 1:30 en la tertulia de políticos.
Hoy por hoy, hora 12.
Pero vamos con los asuntos que son actualidad en la ciudad. Los profesores de la Escuela Oficial de Idiomas se suman a la huelga convocada contra los recortes en el horario de jefes de departamento e interinos. El establecimiento de servicios mínimos de profesorado no ha afectado al desarrollo de las pruebas que se celebran. Estaban previstas para hoy. C2 de valenciano esta mañana y el B1 en inglés. Y una convocatoria también para esta tarde. Muro acoge una conferencia informativa sobre la bacteria, Xylella fastidiosa, detectada en una parcela de almendros en el término municipal de Balones. Ferran Gregori, que es técnico de la Unión de Llauradors, va a informar sobre la bacteria al respecto. Será a las 7:30 de la tarde en la Casa del Ferro de Muro. Recuerden, Ferran Gregori estará este viernes en la hora del medio ambiente de Radio Alcoy. Vamos con el pronóstico del tiempo. Enrique Moltó, buen día.
Buen día a todos. Temperaturas que tornen a ser plau elevades, però més a més dins del que es pot esperar per a l'època, però augment dels núvols de cara a la part central del dia i possibilitat d'algun ruixat irregular, sobretot a primeres hores de la vesprada. En qualsevol cas, no cal esperar, sobretot, ninguna pluja general ni massa quantitats, però sí que aquesta presència pot donar-se lloc. Per altra banda, de cara a demà dijous, les possibilitats són algo més importants i també demà és possible que tinguem una baixada de les temperatures màximes.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 25 grados centígrados.
Nota necrológica.
Ha fallecido a los 87 años doña Carmen Cortés Mora, viuda de don Liberto Koch Miró y hermana de Emilio Cortés, Tirisiti. Los oficios de sepultura y misa de corpore insepulto tendrán lugar este jueves día 7 de septiembre a las 10 de la mañana en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del Tanatorio de Alcoy, calle de San Vicente número 14.
Descanse en paz.
Este dijous, a la 1:30 en amagatall de la festa, contarem amb una representació dels organitzadors, patrocinador i presentador dels monòlegs de l'Alcoyania en la seva 7ª edició.
El Teatre Principal t'ofereix la millor manera de tornar després de les vacances. Vine als monòlegs d'Alcoyania, ben fresquets i divertits. Dimecres 13, 20 i 27 i dijous 14, 21 i 28 de setembre a les 20:30 hores al Teatre Principal. amb la participació de Ràdio Alcoi, el nostre, la Unió Alcoiana Seguros i el recolzament de l'Ajuntament d'Alcoi. Monòlegs d'Alcoiania, en setembre, al Teatre Principal d'Alcoi. Entrades ja a la venda a Tiquet Alcoi i la taquilla del Teatre Principal. Reserves al 965 54 14 49.
Centros de Danza Inma Cortés. En movimiento.
Bienvenidos a la nueva temporada de baile 2017-2018. Ballet clásico, danza española, danza contemporánea, flamenco, danza estilizada, funky hip hop, danza oriental, bailes de salón, fitness gap, zumba, clases magistrales.
Una amplia oferta de horarios, niveles, edades, proyectos, para que puedas disfrutar y aprender al máximo. Clases de grupos o particulares.
Horario flexible. Único centro privado en Alcoy y provincia, autorizado por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para impartir estudios oficiales de danza.
Todo con mucha energía, calidad de enseñanza y profesionalidad.
Profesorado titulado y especializado en cada materia con amplia experiencia.
Descuentos familiares. Ven e infórmate sin compromiso. Te sorprenderá. Estamos todas las tardes de 6 a 8 y media en la Alameda 84 y Murillo 7, Bajos.
Visita nuestra web. Síguenos en Facebook. Ven a disfrutar de la danza.
Centros de Danza Inma Cortés. En movimiento.
Décimo aniversario en Carrefour Cocentaina. Ven y celébralo con nosotros. Ahórrate el IVA en todas las cervezas. 20% de descuento en todas las mochilas y artículos de escritura. Y recuerda, del 4 al 10 de septiembre celebra con nosotros el décimo aniversario. Habrá concursos, talleres, degustaciones y paella.
En Opel GP Automoción pensamos en ti. Queremos que seas nuestro cliente y te ofrecemos las mejores promociones con grandes ventajas en nuestro servicio postventa. Aprovechate de nuestra oferta de septiembre. Cambiamos el aceite y el filtro de tu vehículo desde tan solo 69 euros. Además, te obsequiamos con un regalo para ti y otro para tu Opel. Solo hasta el 30 de septiembre. Este otoño, ser cliente de GP Automoción Opel tiene premio. Estamos en Avenida Alicante 102, entrada al COI desde Cocentaina, junto a gasolinera. En Opel, cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
Si eres amante del jazz o simpatizante de este lenguaje musical, Radio Alcoy, de la mano del Jazz Club El Musol, te ofrece la oportunidad de escuchar el programa con el título Jazz Club El Musol en los podcasts de la web www.radioalcoy.com. Recuerda, www.radioalcoy.com, y busca en podcast programa Jazz Club El Musol. Disfruta con nosotros de la música y de muchas más cosas en torno al mundo del jazz. Radio Alcoy con la música. Jazz.
El GARA, que és el grup d'alcohòlics rehabilitats d'Alcoi, organitza un acte per a commemorar el dia del síndrome alcohòlic fetal. Esta és una de les qüestions que anem a analitzar amb la entrevista amb Paco Pascual, metge del GARA i, a més, president de l'entitat Socidrogalcohol, que en l'àmbit nacional aglutina professionals que tracten aquestes dependències, aquestes malalties. Ve acompanyat de Mireia Pascual, ella és responsable de premsa del GARA. Paco, Mireia, benvinguts.
Moltes gràcies.
I bueno, amb l'excusa d'aquesta commemoració del dissabte, dia del síndrome alcohòlic fetal, anem a parlar d'altres qüestions que estan vinculades a les conductes addictives, però anem amb l'origen. Per què s'organitza, Paco, aquest acte per al dissabte?
Aquest acte s'organitza perquè el dia 9 del 9, com és 9 mesos de gestació, un poc fent referència a aquesta etapa, s'ha de recordar que l'alcohol és un tòxic que passa la barrera placentària, és a dir, que qualsevol quantitat d'alcohol que puga beure la mare durant el període d'embaràs va a passar en la mateixa quantitat al fetus o a l'embrió que està formant-se, i s'intenta transmetre el missatge que durant l'embaràs el consum d'alcohol deu de ser zero. Perquè al ser tòxic, com he dit, el que pot provocar és una sèrie de malformacions en el fetus. El xiquet pot nàixer en un retras en el pes, en la talla, un retras en el desenvolupament psicomotor, I cal tindre en compte que probablement en aquests moments, pues, darrere del síndrome de Down, seria la segona causa de retras mental en el nostre país. I per lo tant, una vegada a l'any intentem pues, que la societat se n'assabente de què riscos estan ahí. Tot això es basa un poc en que fa uns anys en l'Hospital del Mar en Barcelona es va fer un estudi en el que van constatar que malgrat que això va sabent-se cada vegada més, el 40%, és a dir, 4 de cada 10 dones embarassades seguien consumint alcohol estan en època d'embaràs. I creiem que és important que això la societat ho sàpiga. Qui millor que el GARA, doncs una entitat que porta 45 anys en Alcoi, defenent un poc els problemes de l'alcohol en la gent que està afectada, fer algo de prevenció en aquest sentit. I per això volem el dia 9, precisament, fer esta celebració. Portem una persona de Múrcia, el doctor Juan Jiménez, que hasta fa no res era el cap de drogues en la regió de Múrcia, i que va ser un poc l'artífex en que es posara en marxa un programa que es diu Argos, de prevenció de consum d'alcohol, sobretot adreçat a l'atenció primària com a primer escaló assistencial, i dins de l'Argos tenen un programa, un subprograma que es diu Argos Nato, que és esta prevenció i diagnòstic precoç, que es dividiria en dos programes, nacer sin alcohol i crecer sin alcohol, perquè és un poc el que es vol transmetre en la societat. L'alcohol és una droga, és un tòxic més, i sobretot en les persones indefenses, en el no nascut encara i en els menors d'edat, pues, tenim que tindre molta precaució.
Paco, a qui s'ha adreçat aquesta jornada?
Pues a tothom. Nosaltres hem convidat per escrit, inclús els partits polítics, a tots, perquè creiem que això és una qüestió que tots s'han d'implicar. Hem convidat a totes les associacions ciutadanes d'Alcoi, de diferents àmbits, i també als col·legis que han participat en la campanya Emotius, en la campanya de prevenció d'intel·ligència emocional, que s'ha fet tant en primària com en secundària en diferents col·legis d'Alcoi, perquè creiem que este missatge té que arribar a tots. Per lo tant, això han sigut les invitacions que han volgut enviar per carta, però com no podem arribar a tots, i això és una jornada de portes obertes, pues molta gent haurà vist uns cartells de color carabassa brillant en les parades d'autobusos, que gràcies a Impulsa, que ha volgut col·laborar amb nosaltres, podem anunciar esta activitat del dia 9. És a dir, qui vulga vindre el dissabte a les 6:30 està convidat en la seu del GARA.
Molt bé, pues feta ja esta invitació oficial a tots els que estiguen escoltant-nos i que estiguen interessats, anem a parlar d'aquest programa o aquest estudi, aquests estudis que s'han fet amb motiu d'Emotius. Mireia Pascual és la periodista, la responsable de premsa, i té totes les dades d'aquest estudi que s'ha realitzat a distints estudiants de la ciutat. Crec que els resultats els tenim de secundària, no?
Exacte. Bueno, estem acabant és de primària, però que els tindrem perfectament per a el dissabte. El que passa és que jo sí que m'agradaria portar unes dades globals i per això se'ls he portat els de secundària, que sí que els hem extret, no? Bueno, hem agafat una mostra representativa d'uns 85 alumnes per a veure, pues, quins són els consums que realitzen en l'ESO. Són pràcticament tots els alumnes que tenim són de tercer i quart de l'ESO, és a dir, que la mitjana d'edat seran 14-15 anys aproximadament. I bé, pues, hem pogut observar coses que a nosaltres ens són útils, no? Perquè com comencen a consumir, pues, ens pot ajudar en un futur a que si rebem algú en el GARA, pues, podem tindre una idea de com han començat i per tant poder atendre'ls millor, no? I això era un poc la idea de passar les enquestes de consum de substàncies, aprofitant una mica que anàvem als centres a aplicar un programa de prevenció que vam presentar l'any passat, el curs passat, que es diu Emotius, en el que treballem intel·ligència emocional, no? El que preteníem era, mitjançant el treball de certes disciplines de la intel·ligència emocional, com són l'empatia, el control d'impulsos, l'automotivació, una sèrie de ferramentes, no? Intentar previndre conductes disruptives i també conductes addictives en els joves, no? Aprofitant també això, van passar enquestes de noves tecnologies, pues perquè n'hi ha molts pocs estudis realitzats sobre aquesta temàtica de noves tecnologies, i necessitàvem pues saber què fan els nostres jovens, no? Sobretot en quatre, diguem, àrees, no? Vam analitzar el mòbil, quin és l'ús que fan del mòbil, vam analitzar pues, on es connecten, quantes hores estan en el mòbil, també hem analitzat pues, quin ús fan dels videojocs, també hem analitzat l'ús que fan d'internet i, en últim lloc, de les xarxes socials, que ens semblava que podia ser interessant.
La manera que tenen de transgredir ara els joves és a través de les xarxes socials, imagino, perquè les campanyes contra l'alcohol i les drogues estan molt, molt avançades, no? Però són les que s'han incorporat, imagino que per ahir aniran estrets, no? Les addiccions van més per estos aparells que s'han incorporat a la nostra vida, no?
Sí, bé, el tema és que, bueno, des de fa uns anys estem parlant de gent que ja són natius digitals, és a dir, ja han nascut en un moment en el que tot està molt avançat, i el que ens ha passat és que és una cosa que no havia passat abans, i és que els pares o les generacions, no, que normalment ensenyen als xicotets a com comportar-se o una sèrie de normes, clar, moltes vegades tenen menys coneixement que els propis joves, aleshores no poden advertir o no poden posar normes perquè ni siquiera saben com funciona. No? Aleshores, el problema que pot sorgir així és que es troben en problemes de bullying o es troben en altre tipus de problemes de quedar en una persona que està llunyana perquè ningú li ha advertit que això no ho ha de fer, i una sèrie de problemes o inclús d'abús, no? Que és el que nosaltres més es dirigim, de que passen massa hores connectats o fan un mal ús quan les noves tecnologies no són ni bones ni roïns, no? El que hi ha que aprendre és a utilitzar-les en un bon sentit, no?
Mm-hmm. Bueno, quins resultats podem aportar? Tenim alguna xifra que ens doni a conèixer a quin punt hem arribat?
De consum de substàncies o de noves tecnologies, què prefereixes?
Resultats que s'han aportat. Bueno, originalment, o allò que sempre pensem que ha pogut aportar més perill són, en un principi, les substàncies addictives com les drogues i l'alcohol, no? Però com això pot ser ha passat una segona banda, no? O continua estant en el punt de mira?
Continua sent un problema. A més, sobretot el tema de l'alcohol per la baixa percepció de risc que tenim en la població. És a dir, una cosa que a mi m'ha sorprès molt quan han estat passant les dades dels joves, és que hi havia una pregunta en la qual pues, preguntàvem que quan havien, o sigui, si havien consumit alguna volta, i molts marcaven que no. Però a continuació, quan te n'anaves a preguntar per l'edat d'inici pues, d'haver provat la cervesa o d'haver provat el vi, entonces sí que marcaven que a lo millor havien començat als 13 o als 14 anys, és a dir, que realment sí que havien provat l'alcohol, però ells no fan la relació de que el vi porta alcohol, no? Aleshores, clar, tinc un percentatge en el que diu que alguna volta, diu un 40% diu que alguna volta ha provat l'alcohol, però quan te'n vas a l'edat d'inici, realment ixe 40% és més elevat, perquè ells no han fet ixa relació de que el vi és alcohol o de que una cervesa pot o no portar alcohol, però a lo millor algú no m'ha marcat cervesa que sí que portava alcohol, no? Jo crec que este és un dels punts que més m'han sorprès a mi. Després, també m'ha sorprès que les xiques tenen major consum que els xics, és a dir, consumeixen més que els xics alcohol i, a més, solen provar-ho abans, i que un quart de la població a la que hem passat les enquestes fuma. I que d'eixe quart que comença a fumar, molts d'ells, pràcticament tots, desenvolupen una addicció, és a dir, acaben fumant tots els dies. Val? No és sols un consum puntual de provat el tabac i ja està, sinó que tots els dies acaben consumint el cigarret.
Les campanyes de prevenció, imagine que hauran fet també pues, influït en aquests resultats, no? En el que la població en els últims anys, no sé si tenim comparativa, no? De saber que ha disminuït aquestes addiccions. Paco, Mireia.
Anem a veure, a nivell local no hi ha un estudi longitudinal que ens puga demostrar que ha disminuït. Està clar que la informació és bàsica, que s'ha fet, que des de la UPC està fent-se una labor interessantíssima, però el que sí que veiem és que, sobretot, on més hem de posar el focus és en aquells sectors de jovens que comencen a tindre problemes. Jo tinc que traslladar-me a les dades que tenim en l'estat espanyol, perquè ahí sí que hi ha uns estudis longitudinals, que és l'estudi EDADES o l'ESTUDES, que l'ESTUDES és d'estudiants de secundària, i el que sí que hem vist al llarg dels anys, de 20-25 anys, des que està fent-se aquesta sèrie d'enquestes a la població estudiant, és que estem en xifres semblants. I que, sobretot, allò que comentava Mireia de la percepció de risc en dos drogues, sobretot en l'alcohol i en el cànnabis, en lloc d'incrementar-se, disminuït. Sí que és de veres que en el tabac, malgrat que encara n'hi ha un de cada quatre que està consumint i dona compte que les edats que està referència són 13 o 14 anys, eixa sensació de risc es va incrementar, sobretot a partir de la promulgació de la llei de tabac. I ahí sí que es veu un declive en el consum, perquè la gent és més conscient de les malalties cardíaques, circulatòries, dels càncers, però com el consum d'alcohol i de cànnabis en aquests moments es prenen com a dos drogues recreatives, dos drogues d'inici, dos drogues en el que l'adolescent trenca les normes, i a quin adolescent no li agrada trencar les normes, ho veuen com a algo natural, perquè també ho fan els seus pares. I tots tendrem a mimetitzar el que veiem. Per tant, hi ha moltíssima feina que fer, que no es fa només en els joves, sinó en la població adulta també. A mi m'arriba gent a la UCA acompanyant el fill, que el pare també és consumidor. ¿Vale? I quan comences a tratar algun tema, clar, és que consume cocaïna, és que, bueno, però és que també hi ha porros. Bueno, jo també sóc fumador de porros de tota la vida i mira com estic. I jo dic, no, no ho mira jo, mira-te l'espill tu, que igual veus altres coses que jo no puc veure. La gent no té la percepció de que són dues substàncies molt importants que deterioren la vida i la salut de la persona. Per això diria, sí a les campanyes de prevenció, però hi haurà que fer-les d'una forma en què s'impliquen les famílies i sobretot en aquells focus on veiem que això ja pot desenvolupar un problema. I de fet, i torno a referir-me a la UPC, quan ha parlat Mireia de conductes transgressores, no només addictives, és perquè l'abandono dels estudis, el fracàs escolar, l'absentisme escolar o inclús laborals en edat temprana són un detector de lo que està passant. La conducta en casa, el comportament, el contestar als pares, el no complir normes, però a vegades no complir normes perquè les pares no saben posar les normes. I les normes són importants per viure. I el que no sàpia entendre això, doncs, a lo millor la selva viu bé, no? Però en una societat és molt difícil de viure, i sobretot les normes que fa que puguem respectar els demés i que respectem a nosaltres mateixos.
Passa això també un poc en el tema de les xarxes socials, s'imiten les conductes, perquè els primers que millor arribem a casa a mirar la tablet o el mòbil som els pares, i els fills imagina que copien aquesta conducta, no?
És probable, no? Perquè jo quan estava passant les dades em plantejava, clar, com anem a ensenyar-li al nostre fill que té que estar connectat una sèrie d'hores al dia o que l'ús que té que fer del mòbil és per a determinades coses, si ells estan bé en els propis pares que estan tot el dia contestant al WhatsApp o inclús quan anem pel carrer estem escrivint, no? Com anem a ensenyar amb l'exemple si estem fent tot el contrari de lo que volem transmetre als joves? Una de les preguntes que es van fer a l'inici de l'enquesta de noves tecnologies anava dirigit sobre, pues, volíem saber com d'important era per a ells el mòbil, no? I hasta un 90% dient que és molt important o prou important. És a dir, que estem parlant de que per a ells és una ferramenta indispensable en la seva vida. Arrel d'esta pregunta van començar a fer altres, no? Volíem saber on es connectaven. Bueno, molts poquets van contestar al col·legi, evidentment al centre educatiu, perquè en molts centres educatius està prohibit el seu ús, no? Però a mi em va cridar molt l'atenció que es connecten majoritàriament a l'habitació, sobretot les xiques. M'imagino que buscant la intimitat, pot ser, no?, de que ningú es mire la conversa que estan tenint pel WhatsApp. I, en segon lloc, al saló de casa. I, en tercer lloc, a espais públics. Bueno, al revés. Primer els espais públics, després al saló de casa. És a dir, que van pel carrer escrivint. I això ho veiem, no? Veiem que n'hi ha problemes de que creuen i no miren què estan passant els cotxes, no? I quina freqüència? Pues, molts es connecten de 4 a 8 hores diàries. És a dir, el dia té 24 hores. Jo dia, ostres, es dona temps a poc, perquè després n'hi ha un percentatge, quasi 10 de tota la mostra, que són 143, es connecten més de 12 hores al dia. És a dir, que estan tot el dia enganxats al mòbil. Jo dia, si estem 8 dormint i 12 connectats al mòbil, es falta temps per viure, no? Bueno, pues esta, jo crec que és una dada que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Després també em crida l'atenció que les xiques fan més ús del mòbil, és a dir, es connecten més que els xics. De 4 a 8 hores les xiques, els xics molts contesten que es connecten menys de 4 hores al dia, mentre que els xics, pràcticament tots juguen als videojocs, molt poquets han contestat que no juguen als videojocs, mentre que moltes xiques han contestat que no juguen, que ni siquiera tenen consola a casa, no? I dels que juguen a videojocs, els xics, molts d'ells tenen un comportament de jugar més de 10 hores a la setmana, és a dir, que si sumem les hores del mòbil diari més les hores setmanals del videojoc, al final queden molt poques hores per viure, no? Jo crec que en aquest sentit hauríem de començar a treballar perquè se'ns pot anar un poc de les mans i pot arribar a ser un problema a la llarga, no? Després, hasta un 24% diuen que han deixat de fer alguna cosa per seguir connectats a internet. I la dada que més m'ha assustat a mi és que molts es senten nerviosos i s'enfaden. És a dir, si no em puc connectar pues perquè ha caigut internet o perquè estic en un lloc on no hi ha wifi i no tinc datos o el que siga, no? Pues un 39% a voltes està nervioset.
Això es diu síndrome d'abstinència.
Síndrome d'abstinència, efectivament.
Vol dir que hi ha una dependència.
La falta de wifi provoca aquest síndrome d'abstinència, no?
Sí, sí, i després, bueno, la ràbia, no? El no em puc connectar, ara m'enfada, el 56%, estem parlant d'un percentatge molt elevat, però és que, a més, un 56% diu que a voltes, però un 8% diu que sempre i un 6% diu que con freqüència. És a dir, que estem parlant, com bé diu Paco, d'un síndrome d'abstinència total, no? No sé si vols que destaque alguna dada més. Jo crec que això és el més...
Són informació molt important que es desgranarà en aquesta jornada. Més informació podem donar-la. Es pot obtindre... És una manera també de que la gent s'acosti a saber, a conèixer aquests resultats de l'estudi d'Emotius que s'ha fet en els estudiants de secundària, que, bueno, que arrogen aquests resultats que dona a conèixer que no considerem tan transgressores les xarxes socials, però tenen el seu perill, perquè els fills també tendeixen a imitar la conducta dels pares, que també a voltes estem molt dependents del mòbil, de les tabletes, etc. I bueno, també, a banda de tot això, tenim una campanya, la de Rompe l'Estigma. El GARA també vinculat a Soci Droga Alcohol, que és d'on pertany aquesta campanya, amb aquelles persones que tenen problemes d'addicció, Paco, no?
Sí. A veure, qui no entén que una persona quan té una addicció, a voltes promoguda per la pròpia societat o per la forma de viure, quan comença a tindre problemes, els demés l'apartem. Això ho hem vist tradicionalment en l'alcohol. És a dir, quan una persona va de festa, es fa dos copes i està alegre, doncs estem en ell. Però quan comença a passar-se o el consum és continu, aquesta persona acaba molt soles, no? Això es veu molt fàcilment en altres drogues, es veu també en el cànnabis, en la cocaïna. Jo diria que hi ha com tres tipus d'estigma. Uno, l'estigma de la pròpia persona que s'avergonyix al final de tindre un problema i a vegades no acudeix a tractament quan li fa falta perquè què diran. I això també es transmet a la pròpia família, als pares en el cas de ser un adolescent o a la cònyuge o quan estan casats. Bueno, això fa que la persona no tingui una resposta immediata al problema. Després està un poc l'estigma social, des que el que parlava antes, és a dir, quan una persona té un problema d'aquest tipus, la tendència és a criticar, a assenyalar, a apartar-lo d'alguna forma, perquè no acabem d'entendre que aquesta persona és un malalt, que no fa ja les coses perquè ell vol, sinó perquè ho necessita, que ha perdut un poc el control sobre la seva conducta i que necessita o bé jugar o bé consumir, i que al final això representa un problema. Però bueno, això la societat ho té com a que tu estàs ahí perquè voluntàriament has consumit, per tant assumeix el teu problema, i això no és així, el problema és de tots, no? I després diria que hi ha un altre tercer estigma, que és l'estigma que probablement hem posat els propis sanitaris, eh? No és de bon gust que una persona addicta a l'alcohol o addicta a altres drogues vinga a demanar-nos receptes, vinga en un mal estat, que siga la persona que dona, perdoneu l'expressió, un poc el molest a l'hora d'acudir a urgències, ja este està a altra volta, sí, perquè no acabem d'entendre el problema. problema. I a vegades quan veiem en aquella pantalla de l'ordenador dependència, pareix que ja es posem una barrera davant. Hem de lluitar contra això, hem d'entendre que són persones que tenen un problema, que el problema transgredix a la pròpia persona, arriba a la família i al final ens danya a tota la societat. Socidroalcohol està ahí tot l'any, estem fent una campanya, jo diria que molt de màrqueting en imatge, tenim un pardalet, un ocell, que és un poc l'emblema de la campanya, estem fent debats, estem fent jornades i estem fent inclús díptics, informació. El Gara no podia ser menys, el Gara no podia ser menys perquè creem que precisament en la nostra societat pues este estigma està produint-se, que tenim centres per a poder tratar els problemes i mireu, per exemple, de les persones que tenen un problema d'alcohol només arriba uno de cada 10 a tratament. Què passa en els altres 9? Per què no acudixen? Per què no els donem la resposta? Per què aquesta persona té vergonya d'acudir? Que acudixen on vulguin. Dona igual, a la unitat d'alcoologia, perfecte. Al Sant Jordi de Cocentaina, perfecte. A la UCA, al Gara, que vagin a on s'encontren atesos i recibisquen resposta. I això és el que volem explicar. I ahí estem. En una persona que ens ha fet una campanya de màrqueting espectacular. Probablement tenim una de les millors dissenyadores en aquests moments que s'ha implicat en el tema de les addiccions, que és Maria Molina. I que, a més, aprofitarem la reunió que tenim el dissabte per exposar dibuixos d'ella en quant a el tema de l'estigma i el tema de les addiccions en general. Bueno, jo penso que el dissabte pot ser un dia complet, perquè damunt després es farem un refresc per poder estar xerrant allí i compartint en tots els que vulguem.
En un ballet animal, també.
Ballet animal.
Bueno, pues interessantíssima aquesta proposta, aquesta commemoració que arrencarà en aquest dia del síndrome alcohòlic fetal, amb moltíssima informació que es donarà. En la seu del Gara estareu, no? A partir de les 6 de la vesprada.
No, el camí 40.
El camí 40. Uh-huh. Paco Pascual i Mireia Pascual, moltíssimes gràcies per la tasca que desenvolupeu, tot el treball per a controlar aquestes conductes addictives. Gràcies, Mireia. Gràcies Paco.
A vosaltres.
A vosaltres.
En Dormitienda ampliamos la promoción. Solo hasta el 16 de septiembre disfruta de grandes descuentos en Dormitienda. Colchones y canapés hasta el 60% de descuento. Encuentra tu Dormitienda más cercana en www.dormitienda.com. Y recuerda, envío, montaje y retirada de producto gratis.
La Conselleria d'Economia Sostenible i Sectors Productius acompanya el tèxtil de la Comunitat Valenciana a la Fira Home Textiles Premium que se celebra a Madrid del 7 al 9 de setembre. Sempre al costat de la indústria, sempre amb els nostres. Conselleria d'Economia Sostenible. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Gran apertura del restaurante Fila Andaluces, ahora con nueva gerencia. Queremos que conozcas nuestra amplia carta de desayunos, aperitivos, comidas y cenas. Tendremos menú a mediodía a partir del lunes, día 11 de septiembre. Restaurante Fila Andaluces, con amplio salón para fiestas, eventos, despedidas y comuniones. Estamos en la calle Bisbe Orberá, número 14, teléfono 628-03-7029. Y en Restaurante Fila Guzmanes tenemos ya la nueva carta para la temporada otoño-invierno. Reserva tu espacio para reuniones familiares, bodas y eventos. Disponemos de parking propio. Te esperamos en la calle Casablanca número 7, en la zona interior, en Alcoy, en el teléfono 628-03-7029.
Preparar una boda lleva su tiempo y en Joyerías Sancho sabemos lo importante que es para ti. Por eso hemos preparado las más amplias colecciones de alianzas en oro blanco, amarillo, rosa y combinadas. Además de aderezos, gargantillas, pendientes largos y conjuntos con perlas. Y para él, relojes y gemelos con aguja. Todo lo que necesitas está en Joyerías Sancho. Colección Bodas 2017 en Joyerías Sancho. Seriedad y profesionalidad. Joyería Sancho, en Xàtiva y Alcoy. Y recuerda, compramos tu oro de 24 quilates a 32 euros el gramo.
Liquidación por reformas en Vidal Tienda Supermercados de Alcoy. Del lunes 4 al viernes 8 de septiembre, llévate todos los artículos de bazar a mitad de precio. Y los productos de alimentación y bebidas, y droguería y perfumería, la segunda unidad al 70% de descuento, hasta fin de existencias. Nos encontrarás en calle Gabriel Miró 17. Acceso también por avenida Carmen Vidal 4 y 6. ¡Aprovechate!